Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per portar paraigües. Les precipitacions ens acompanyaran bona part d'aquest dijous. El Baix Empordà hi ha activat dos avisos per perill d'intensitat i d'acumulació de pluja.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Som dijous, avui és 15 de novembre, en un dia i una setmana que estem molt pendents de la reunió que s'ha de celebrar demà entre els alcaldes de diferents municipis del Baix Empordà i de la Costa Brava amb el conseller de Territori, Damià Calvet, que és qui té les competències en qüestions urbanístiques. Estarem pendents de quines són les conclusions i de si realment hi ha... s'aporten solucions, la Generalitat aporta idees, els ajuntaments també ho fan, perquè aquí qui porta la veu en contra d'aquests projectes urbanístics realment són les entitats ecologistes, perquè els ajuntaments diuen, ei, aquí nosaltres no hi podem fer res mentre hi hagi aquesta normativa. Per tant, veurem si aquesta reunió serveix per avançar en aquesta matèria. Tot això en un dia en què una de les peticions d'entitats ecologistes i també que aposten per la conservació del patrimoni, les al·legacions d'alerta a Sant Feliu per aturar o canviar les obres del moll de la Pedra, doncs us explicarem que s'han desestimat totes i això ha provocat certa angoixa en el grup d'alerta Sant Feliu. Tot això us ho explicarem avui, que és, com us deia, 15 de novembre, són les 8 i 2 minuts. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. En un dia en què el Baix Empordà hi ha més notícies, com per exemple que desmantellen una plantació de marihuana a Palafrugell valorada, atenció, en 750.000 euros. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. En aquest operatiu policial s'ha detingut un home llogater de la nau i s'han intervingut 1.350 plantes de marihuana.
Més notícies. Palamós disminuirà els residus a les escoles, les fires i als grans actes, Gerard.
La reducció servirà per assolir la xifra establerta al Pla de Prevenció Precat 20, que ha de ser un 15% inferior a la del 2010. La reducció centrarà en els elements més contaminants. Xavier Lloberes, regidor de Medi Ambient, a Ràdio Capital.
A les tres fraccions que donen més CO2, que són el plàstic, els envasos lleugers, la matèria orgànica i la fracció resta.
Actualment es generen un 11% menys de residus en comparació als del 2010.
Com us dèiem a la portada, s'han rebutjat les al·legacions d'alerta Sant Feliu per aturar les obres del moll de la Pedra. Judit Saez, bon dia.
Bon dia, així és. El regidor d'Urbanisme, Josep Savalls, ha destacat que el projecte de cobriment de formigó al moll de Pedra seguirà endavant. Ho va dir 24 hores després que un centenar de persones es mobilitzessin al moll amb motiu de la convocatòria d'alerta Sant Feliu.
I dues urbanitzacions de Palamós tindran càmeres de videovigilància a finals de mes. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Es tracta de les urbanitzacions Mas Pereres i de la Fosca, que són més vulnerables al territori i aquestes càmeres ajudaran a controlar-ne els accessos.
Aquesta és l'actualitat informativa que també passa per Calonge i Sant Antoni, on una escultura de 8 metres s'instal·larà en una rotonda del poble. És una obra de l'escultor Manuel Clemente Ochoa i d'aquesta manera es contribueix al projecte de l'Ajuntament de potenciar la creació artística i de vincular-la a les espai públic. Això us ho explicarem també amb l'Eugènia més tard. Però és que, més enllà de l'actualitat informativa, l'activitat cultural del Baix Empordà avui passa per Platja d'Aro. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia, sí, sí, avui parlem de cultura gastronòmica, amb el platillo de Banyuts, una bona ocasió per degustar des d'uns clàssics cargols a la llauna fins uns cargols amb salsa bolognesa.
Cargols amb salsa bolognesa. Bé, els provarem. I dia plujós el que ens espera avui, perquè hi ha diverses alertes al Baix Empordà relacionades amb la pluja. Preguntem-li tots els detalls a l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia. Avui tenim una jornada marcada per cel cobert i precipitacions. Des d'ahir al vespre ja van començar a aparèixer alguns nuclis de precipitació que ens seguiran acompanyant de forma generalitzada tot el dia. Hi ha activat dos avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, ja que la precipitació pot descarregar localment en forta intensitat i acompanyada de tempesta. També hi ha el risc que es puguin acumular grans quantitats d'aigua en 24 hores. De fet, ahir al vespre ja es van acumular més de 20 litres en sols 30 minuts en un xàfec que va afectar la zona de Castellplatja d'Aro. Cap a la nit, les precipitacions s'aniran afeblint i desapareixent, tot i que encara es podrà escapar algun ruixat fins divendres al matí. La temperatura quedarà més curta avui, amb màximes properes als 15 graus i amb un ambient més fresc.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Les 8 i 7 minuts. Ahir dimecres els Mossos van detenir un home a Palafrugell com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Les raons d'aquestes detencions anaven lligades a una plantació de marihuana valorada, dèiem, Gelart, en 750.000 euros.
Després d'una extensa investigació en una nau al carrer de Pals de Palafrugell, els Mossos hi han entrat. Allà s'han localitzat 4 habitacions plenes de plantes de marihuana en ple rendiment i amb un estat avançat de creixement. Les habitacions estan habilitades amb tots els estris per dur a terme el cultiu òptim d'aquestes plantes. El cos de seguretat ha intervingut un total de 1.350 plantes de marihuana amb un pes de més de 140 quilograms, que segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents, està valorada en uns 750.000 euros.
Després d'aquesta entrada a l'immoble, va haver un detingut, l'home, que és titular del contracte de lloguer d'aquesta nau, és presumptament l'autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid públic per tenir l'escomesa de llum de manera irregular.
A principis de novembre, els Mossos van rebre un avís de sorolls, olors fortes i moviments d'entrada i sortida de vehicles de la nau al carrer de Pals. Amb les primeres investigacions s'ha sabut que l'antic escorxador ha estat una plantació de marihuana fins ara. Altres resultats de investigació han demostrat que es feia servir llum de manera irregular. Durant la investigació, els agents van observar que aquesta nau tenia diversos cables d'entrada de llum provenents de l'exterior, forats que servien com a ventilació, aparells de bombes de calor i finestres tapiades des de l'interior. A més, els investigadors també van detectar que des de l'exterior es podia percebre una forta olor a marihuana. A hores d'ara, la investigació no es dona per tancada i es preveuen més detencions. Ara mateix, l'home detingut està a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
Estarem pendents, doncs. Us hem volgut posar aquest efecte de so que defineix bastant la següent notícia. De fet, per definir-la bastant, hauria de fer així. Desapareixer aquest efecte, perquè el terme municipal de Palamós haurà de reduir els diferents residus de cara al 2020. Aprovat per unanimitat l'acord que preveu reduir la generació de residus en un 15% respecte al 2010, Gerard.
Aquesta reducció ve implementada pel programa de prevenció Precat 20, una proposta de la Generalitat de Catalunya que estipula que s'han de disminuir els residus. Per fer-ho, l'Ajuntament de Palamós ha aprovat el seu propi pla de xoc de cara als propers dos anys. El pla inclou la reducció dels envasos lleugers, la matèria orgànica i la fracció resta. Això ho explica Xavier Lloberes, regidor de Medi Ambient a Ràdio Capital.
Hem volgut fer un pla de xoc entre el 2019 i el 2020, bàsicament centrades en la ciutadania, als escolars, a les fires, mercats i esdeveniments esportius, als grans productors, com puguin ser restaurants o supermercats, i a les dependències municipals. Amb això què es vol fer? Es vol reduir bàsicament les tres fraccions que donen més CO2, que són el plàstic, els envasos lleugers, la matèria orgànica i la fracció resta.
Les actuacions estan previstes pel 2019 i seran revisables de cara al 2020. Aquest pla de xoc ajudarà l'Ajuntament de Palamós a assolir la reducció del 15% en comparació als residus del 2010, una disminució que el 2017 es va rebaixar fins a l'11%.
Va, i ja que hi som, posem un altre efecte de so per la següent notícia. Ep. Bé, no està quedant bé, efectivament. No es llegeix, no es pot entendre la notícia, sense explicar que la denominació d'origen Empordà tanca la barema del 2018 com una de les millors baremes de la dècada, segons han informat a Ràdio Capital.
El celler... Hola, què tal, amigos? Bienvenidos a mi espacio.
Teníem un vídeo a YouTube i s'ha saltat el següent. Els cellers han recollit entre l'agost i l'octubre 9,7 milions de raïms. Això significa que n'han obtingut un 12% més que l'any 2017 i un 13% més que la mitjana de la dècada. Els motius? Les abundants pluges de la primavera, les altes temperatures de l'estiu i la manca de fenòmens meteorològics o sanitaris que hagin afectat negativament les vinyes. Són els factors que la Déu Empordà apunta que han estat els afavoridors d'aquest augment espectacular de la quantitat de raïm. Ho ha explicat a Ràdio Capital el president de la Déu Empordà, Xavier Albertí.
I aquest cop no. Vull dir, hi ha hagut un excés de pluja, cal dir-ho, però no fins al punt tampoc de produir doncs, cap malura i en definitiva doncs, el raïm ha arribat a bon port.
Unes dades que són incompletes si no teniu en compte que l'estat sanitari de les vinyes també és excel·lent i que pràcticament el 100% del raïm ha entrat sa als cellers. Asseguren que els bons resultats d'aquesta campanya permeten ser molt optimistes respecte a les bones aptituds del vi que repercuteixen en una molt bona qualitat dels vins de l'anyada, segons ha explicat la DO i ho va explicar també el senyor Albertí aquí al supermatí ahir. Les varietats autòctones han estat les més abundants, ja que les garnatxes negra, blanca i roja representen el 33% de tota la producció, mentre que la carinyena o samsó suposa el 18% del total que s'ha collit aquest any. Segons Albertí, aquest increment en la barema no ha d'implicar obligatòriament que es produeixin més ampolles.
La barema, evidentment, al final doncs, acaba sent determinant, però fins un cert punt. Potser doncs, fa molts anys, quan es venia un vi a granel, un vi jove, doncs, si tant com n'hi havia, doncs, es servia, si n'hi havia més, si n'hi havia menys. Ara està regulat una mica diferent, perquè ja dic, el fet de la criança, doncs, d'alguna forma... ho dilaten el temps i el que mana més és la demanda.
Els cellers de la Déu Empordà van iniciar aquesta barema les dates tradicionals entre mitjans i finals d'agost i van acabar a finals del mes passat. Després de la manifestació en contra del formigó a l'abadia convocada per Alerta Sant Feliu, el regidor d'Urbanisme del municipi, Josep Savalls, ha declarat que res aturarà el projecte. Així, els protestants denuncien que estan destruint el moll de la pedra, Judit Sáez.
Sí, parlem d'una protesta que ja fa temps que ha començat i que va replegar un centenar de persones el passat 4 de novembre al moll. Els manifestants reclamen que es conservi la pedra natural d'aquesta zona i denuncien que el govern municipal no ha acceptat cap crítica envers el projecte. Doncs els acusen d'actuar autoritàriament i de dir mentides. Tal com han destacat, consideren que els membres del consorci es presenten a les eleccions insistint en el foment de la participació ciutadana i una vegada aconseguit el govern fan exactament el contrari. Per la seva part, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols només han destacat que se seguirà endavant amb les obres i que el formigó es pintarà del mateix color que les grades de formigó que ja hi estan construïdes. Tanmateix, no és la primera vegada que Alerta Sant Feliu carrega contra el govern municipal perquè consideren que actua en contra de la preservació del patrimoni de la vila. Així ressalten que volen que es considerin altres opcions més sostenibles i que no facin malbé el paisatge i els béns de Sant Feliu. A més, denuncien que no s'ha consultat dificultat als veïns i a les veïnes per desenvolupar els projectes urbanístics i que l'alcalde es nega a atendre'ls.
A Palamós, les urbanitzacions del Mas Pereres i de la Fosca tindran 8 càmeres de videovigilància i de lectura de matrícules a finals del mes d'aquest mes. D'aquesta manera, si es detecta algun vehicle sospitós, posarà la policia local en alerta. Eugènia Güell.
A banda de llegir matrícules, també controlaran el trànsit, però no el podran enregistrar, sinó només emetren imatges a temps real de la circulació dels vehicles. Tot plegat ha costat quasi 45.000 euros i en una fase següent l'Ajuntament també té previst posar càmeres de control d'accessos al barri vell de Palamós, restringint el trànsit de manera que es prioritzin els vianants. Ara per ara, però, les càmeres de la Fosca s'instal·laran concretament i pel que fa a la Fosca a les confluències de la Ronda de l'Est i la carretera de la Fosca, també a la cruïlla del Camí de Vell de la Fosca i al carrer de Cap de Planes, i finalment a l'intersecció entre l'avinguda d'Àngel Guimerà i la de Sant Esteve. En el cas de l'urbanització de Mas Pereres, s'ubicarà en el seu únic accés a l'inici del carrer del patró Martí Badia.
I Eugènia, 8 metres, aquesta serà l'altura d'una escultura que s'instal·larà en una rotonda de Calonge i Sant Antoni. Això és molt alt, no, Eugènia?
Sí, i encara ho serà més perquè s'instal·larà a sobre d'una fonamentació amb graveta on també hi haurà uns projectors per il·luminar-la i unes oliveres. Aquesta escultura de 8 metres és de l'artista Manuel Clemente Ochoa, un reconegut catedràtic i escultor que també té escultures a Dubai, Madrid, Pamplona o Barcelona, per exemple, i que també ha exposat arreu del món. En concret, aquesta de Calonge i Sant Antoni s'instal·larà a la rotonda que enllaça l'avinguda de la Unió amb l'accés a l'autovia C31. D'aquesta manera, l'Ajuntament potencia la millora dels espais públics a partir de la creació artística i contribueix també a la creació d'un recorregut artístic pels llocs del municipi.
Ara mateix són les 8 i 17 minuts.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 anys. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista del... Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, Still Waiting, el so més alternatiu de la ràdio. Cada setmana descobrirem les cançons que venen i també recordarem els temes que han marcat a una generació. No et perdis el programa més alternatiu de Ràdio Capital, presentat per en Marc Clapés.
Ja se sap que en Marc Clapés és una persona alternativa, que, vaja, que si no queda cap altra alternativa. Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Continuem amb el comentari de l'Adrià Pujol, l'escriptor baix empordanès.
Molt bon dia, oients, amics i amigues de Ràdio Capital. Avui m'agradaria parlar-vos d'un recurs, suposo que la majoria de vosaltres ja el coneixeu, però d'un recurs digital que a mi m'agrada molt, que va molt bé, que és el portal Gavarres 365, gavarres365.cat. Mireu, no només ens avisen del temps que farà en aquest massís nostre, tan estimat, a tota la corona del massís i els 20 municipis que més o menys el toquen, però que per extensió són molts més municipis, sinó que és una bona agenda per veure què es fa i es desfà al voltant d'aquestes muntanyes. Fires, mostres, activitats, concerts, etc. Jo el consulto molt. Hi ha setmanes que dius, va, on anem? I va molt bé també l'excusa de consultar l'activitat per conèixer o per revisitar aquells pobles que per tant a prop que els tenim dels nostres, al final no hi acabem d'anar, oi? O dit d'una altra manera, allò que és ben a prop allò que és més familiar al final és el que menys coneixem. Hi ha uns racons en aquests pobles, a les Gavarres, tant a bosc endins com a la part que toca a les diverses planes, la part de Girona, la part de l'Empordà, l'Alt, el Baix, etc., fins als contraforts de Begur, el Carmany, el que sigui, hi ha uns racons que són meravellosos, perquè us haig d'explicar, jo segur que ja els coneixeu. Ara bé, insisteixo, Gavarres 365 és una molt bona manera de decidir què fareu el cap de setmana, què fareu aquesta tarda, on es pot anar a fer un vol. A més, hi ha un projecte que té una certa gràcia, que és que passegen un ocell que es diu Piulet, és un personatge de fantasia, que visita llocs, racons i actes, i després ho geolocalitza en un mapa. Tot plegat dona una idea d'un lloc viu, orgànic i molt ben cosit. Una vegada més, aquestes Gavarres que fan de frontera entre els empordans i una mica la part de Girona i una mica la part de la selva, de frontera entre aquest país nostre i el més enllà. I una frontera ben coneguda, val a dir, però que no s'acaba mai. Els llocs, els camins i les coses a veure, caldrien tres vides per acabar de mirar totes les Gavarres. Vinga, que passeu un bon dia. Adéu.
Igualment, ja sabeu que podeu recuperar tots els comentaris a radiocapital.cat. Ara és l'hora de l'actualitat catalana, espanyola i de la resta del món. El president Quim Torra fa una crida des de Donostia a crear un front democràtic de catalans i bascos i gallecs a les eleccions europees. El president del govern diu que el camí de la recuperació de la sobirania, Catalunya i Euskadi poden ajudar-se en aquest camí per vèncer, diu, l'autoritarisme espanyol.
El derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación no es negociable, ya que se trata de vuestro derecho, que no pertenece a ningún dirigente político ni depende de ningún momento puntual. Os pertenece a vosotros, ciudadanos libres, que aspiráis a conseguir la libertad de vuestra nación. Y es en el camino de la recuperación de la soberanía donde Cataluña y el País Vasco pueden sumar esfuerzos y vencer juntos al autoritarismo y a la imposición que nos viene del Estado español.
Torra ha asseverat que cal posar en marxa un front democràtic que defensi totes les llibertats, inclòs el dret a l'autodeterminació davant una regressió de l'Estat que afecta a tothom, segons ha dit. En aquest sentit, el president ha apuntat que aquest front pot tenir una plasmació molt clara en el marc dels comicis europeus.
Continuem. Els grups parlamentaris es comprometen a no entrar en desqualificacions personals en el debat parlamentari. El president de la cambra recorda que li correspon a ell adoptar mesures davant de la falta de respecte.
La reunió s'ha celebrat a porta tancada al despatx del president del Parlament i hi han participat representants de tots els grups excepte de la CUP. Tot i així, la CUP ha dit que no ha assistit a la reunió en considerar que el debat sobre el comportament dels diputats s'ha de fer al ple i no a porta tancada. I també han al·legat problemes d'agenda.
Investigadors catalans lideren el descobriment d'una superterra freda a 6 anys llum de distància. S'han analitzat dades recollides durant 20 anys per constatar que el planeta orbita cada 233 dies al voltant d'una estrella que es diu Barnard, Alba Elegide.
L'estrella de Barnard és l'estrella solitària més propera al Sol i la segona després del sistema estel·lar triple d'Alfa Centauri. L'equip va utilitzar 18 anys d'observacions que es van combinar amb noves dades obtingudes amb el caçador de planetes Carmenes, un espectògraf situat a Calar Alto, Espanya, i d'altres instruments. Els astrònoms han obtingut evidència significativa d'un planeta amb una massa 3 vegades més gran que la de la Terra. Aquestes dades situen la superterra a prop de l'anomenada línia de gel de la seva estrella, pel que probablement indiquen sigui un món gelat.
Moltes gràcies, Alba. 6 minuts i seran 8:45 del matí. En un dia en què volem parlar amb Sergi Brull, l'alcalde de Pals. Senyor Brull, bon dia. Sembla que no podem escoltar Sergi Brull, alcalde de Pals. Intentem recuperar la connexió.
Hola?
Ara sí, senyor Brull, bon dia.
Ara sí. Què tal, bon dia, hola.
Bon dia. Dèiem que fa gairebé un any que és alcalde de Pals, compliment sí. del pacte de govern amb Esquerra Republicana. I jo voldria començar per la típica pregunta de quin balanç es fa d'aquest any de mandat, de quina és la situació allò financera, judicial de l'Ajuntament, perquè tinc el dubte que de quants canvis es poden fer en un any des del govern, governant els mateixos partits, un equip de govern similar i tan a prop de les eleccions.
Mm-hmm. Bueno, a veure, com suposo que tots respondran quan s'hi fa aquesta pregunta, la valoració que en fem és molt positiva. Des d'un primer moment amb el partit d'Esquerra i nosaltres ens hem entès la mar de bé. Llavors, tampoc aquest canvi no ha suposat allò un canvi substancial en la manera de fer el poble, perquè més o menys anàvem a seguir amb la mateixa línia conjunta.
Vale, és a dir, que no hi ha hagut uns... allò... de Terrabastall tampoc s'esperava,
No,
canvis en la forma de fer o en la forma d'actuar.
A veure, lògicament sempre hi ha percepcions diferents i maneres d'actuar diferents, però més o menys el model de poble que desitjàvem i que volíem s'assembla bastant. Llavors doncs hem treballat conjuntament els tres regidors de cada grup, doncs hem continuat treballant en la mateixa línia.
Aspirem, doncs, a repetir aquesta aliança electoral socialista-republicana, o republicana-socialista, en aquest cas, en ordre d'importància.
Bueno, a veure, clar, dependrà una miqueta del context. Estem a... Bueno, encara falten uns quants mesos per les properes eleccions municipals i tot està obert. En principi, si les coses continuen igual, que sembla que serà així, no hauríem de suposar que hi hagi cap canvi. En principi, sí. Sí.
Dono per fet que vostè serà el candidat socialista si és que no s'ha fet oficial encara.
Bueno, el candidat socialista en principi sí que seria, la meva voluntat sí que seria repetir.
Això encara no s'ha decidit encara.
Bueno, això depèn de la decisió personal, però també depèn d'una decisió col·lectiva dels grups municipals del nostre partit. Però sí, la meva voluntat, sí, en principi, sí, a mi m'agradaria repetir.
Demà hi ha prevista una reunió entre alcaldes de la Costa Brava i el conseller Damià Calvet. No sé si vostè hi té previst assistir.
Sí, estem convocats, doncs, tots els alcaldes que d'alguna forma o altra estem afectats per aquest enrenou que hi ha, que s'ha mobilitzat a través de la plataforma aquesta de SOS Costa Brava.
Exacte. És a dir, és una trobada per parlar de qüestions urbanístiques. No sé què n'espera que ens surti d'aquesta reunió.
Bueno, a veure, jo suposo que el que ens explicaran una miqueta és la situació actual. De fet, aquests moviments solen sortir cada 4 anys i sí que és veritat que s'emparen en el desig, bueno, és un desig que jo crec que compartim tots, de la protecció de l'entorn natural i del medi ambient, però a vegades jo crec que també, opinió meva personal, ho veixen també a altres raons polítiques. Ah, sí? Llavors, sempre hi ha interessos polítics, no?, per al mig. Llavors, bueno, és que, a veure, protegir el medi ambient és una cosa que, en última instància, doncs tots ho volem. El que passa que a veure, el món de l'urbanisme doncs és un món condicionat per moltes altres coses, moltes altres departaments, i a vegades les coses no són tan fàcils com es demanen, no? Quan tu parles desclassificar doncs determinades paratges, doncs aquí hi ha un ordenament jurídic que has de tenir molt en compte. Llavors les coses no sempre són tan senzilles com nosaltres voldríem.
Sí, però sí que és cert que les demandes ecologistes sobre la platja de Pals no són d'ara, fa d'anys que això, almenys des de meitat de mandat.
A veure, però jo també aquí voldria fer una petita puntualització, perquè a vegades la gent, a vegades quan et pregunta les coses o determinades notícies que apareixen als mitjans, amb el planejament que tenim proposat, que penseu que ve de l'any 86, no és que aquest equip de govern s'hagi tret de la butxaca un nou planejament, això ja recollíem el que estava aprovat de l'any 86.
Això és el que diuen Correcte. Tots els governs actuals, és a dir...
No, però és que realment és així. Nosaltres sí. Veníem d'un pla urbanístic vigent, i de fet el primer sector urbanitzable, que no vol dir que sigui el primer habitatge que hi haurà planificat, està a un quilòmetre de la platja. Llavors, que a vegades també les notícies apareixen, l'Ajuntament de Pals vol edificar o vol construir la platja de Pals. Platja de Pals física, no, perdoni, el primer habitatge, el sector més proper està a un quilòmetre.
El sector més proper o el primer que es farà o el primer que hi ha?
El sector més proper pensi que està a un quilòmetre de la platja. Ja. Per tant, tot l'enrenou urbanístic doncs, són d'habitatges que estan a més d'un quilòmetre de la zona de la platja.
De totes maneres, ara tampoc és el moment de... Entenc que no és el moment de debatre sobre qüestions així, perquè, a més, hi haurà altres situacions i que ja n'hem parlat. És a dir, que al final els ajuntaments defensen que nosaltres, que vostès no hi poden fer res perquè són qüestions que els venen donades per plantejaments urbanístics anteriors i les entitats ecologistes demanen més valentia i diuen que això, segons ells, es podria fer. Que és una qüestió més que...
No és de voluntat, no vol dir?
Exacte. Sí.
Sempre, Dani, sempre hi ha una miqueta de marge, clar, lògicament. Sí. De fet, nosaltres el que hem de fer, i de fet sempre ho hem dit, nosaltres hem de traçar un camí i aquest camí doncs nosaltres fem una proposta i s'eleva les distintes administracions competents en matèria.
No és tant de voluntat en realitat com de capacitat de capacitats legals.
Bé, a veure, de capacitats legals un sempre les té, el que passa que després doncs ha de preveure que hi poden haver responsabilitats econòmiques i jurídiques. Aquí està de fet aquest és un dels debats des de la plataforma, per exemple, expliquen, i segurament en molts casos tenen raó, jo reconec que bueno, que la normativa urbanística doncs contempla unes indemnitzacions doncs que si no s'ha portat bueno, un desenvolupament urbanístic doncs únicament es pagui o es compensi per la feina realitzada, estudis, projectes, però no pel valor que tindrien aquests sols. Però bé, descartem com entendrà, que... a l'equip de govern, una cosa és una idea, una opinió, però com a mínim això ho hem de tenir molt en compte, perquè una possible reclamació patrimonial suposaria molts diners pel municipi. Això, lògicament, ho hem de tenir en compte.
És a dir, vostès ja han descartat aquesta via i han descartat que hi hagi possibilitat de pagar indemnitzacions, però poques.
No ho podem descartar de cap de les maneres. Això pensi que qualsevol iniciativa que suposi una desclassificació de terrenys urbanitzables pot comportar una reclamació patrimonial posterior.
No, per això li pregunto, si vostès han s'han plantejat o no descarten 100% desclassificar aquest...
No, al revés, i precisament per això a vegades també ve explicar les coses, que quan se diu que els ajuntaments no volem atendre aquestes peticions ambientalistes, de la proposta que hi havia inicialment, hem retallat pràcticament uns 1.000 habitatges ja. És a dir, estem fent un treball complicat perquè estem redefinint tots els sectors urbanitzables i som conscients de que podem rebre reclamacions patrimonials posteriors. Però la nostra voluntat realment és intentar... Bueno, a veure, hem de seguir el camí que especifica i que ens dicta la Comissió d'Urbanisme de Girona, perquè són ells els que porten la veu cantant en aquest aspecte.
I què és el que impedeix desclassificar la resta? En quins problemes us trobeu?
Bé, és que, a veure, és un tema complicat aquest urbanístic, doncs depèn de la consolidació urbanística que tinguin, és a dir, has de començar o has d'intentar retallar a aquells sectors on a veure com ho explico jo ara on s'han portat a terme menys actuacions urbanístiques, és a dir, aquells sectors que ja tenen un pla especial aprovat, per exemple, doncs aquests sectors són els que segurament la reclamació serà més alta.
Clar.
Clar, per tant hem de començar enrere.
I han arribat allò, peticions o reclamacions d'indemnitzacions?
Bueno, ja tenien, l'Ajuntament ja té plantejat una reclamació patrimonial de més de 4 milions d'euros i és només afecta un petit sector de la zona de platja.
4 milions, i què implicaria per l'Ajuntament haver de pagar 4 milions d'euros?
Bueno, el pressupost municipal doncs, és d'uns 5,6 milions d'euros, imagino.
És a dir, pràcticament...
No, el pressupost de tot un any.
Però el pressupost de tot un any. I els serveis jurídics de l'Ajuntament són optimistes en poder evitar aquest pagament de 4 milions d'euros?
Bé, en última instància, qui acaba dictaminant la resolució són els jutjats. Llavors, a vegades, un tampoc... No dic que sigui una loteria, però a vegades un no té clar les coses que passaran fins que realment el jutge no dicta sentència.
Jo tenia una... Miri, tenia moltes preguntes preparades sobre la reunió de demà, però ens hem anat a parlar de qüestions més de fons. Jo li volia preguntar, per exemple, de declaracions de l'entitat SOS Costa Brava que deien dues coses. Per una banda, deien que no volien que Pals acabés sent un Lloret.
Però, a veure, però és que això també és una mica... A veure, una demagogia. Aquí li cap al cap que Pals serà un Lloret. És que no ens assemblem en res. És
amb ells, amb ells.
Però a veure, però qualsevol persona que conegui un territori sap que això és una... No, tampoc no vull dir-ho d'una altra forma, però sap que això és impossible. Primer perquè a ningú li interessaria que això passés, començant per l'Ajuntament. I en segon lloc, ningú estaria disposat a convertir pals en un lloret en termes, diguem, de rendiment econòmic. No funcionaria. Però és que això l'Ajuntament no ho permetria mai de la vida, això.
Bueno, no ho permetríem, però si hi hagués l'amenaça d'indemnitzacions, escolti, aquí construïm, no?
No, home, no, tampoc és... No, home, no, no, estan, no, no, les coses no són blanc o negre.
Ja.
Lloret, a veure, és que és una... A veure, directament és una tonteria en el sentit que el tipus de model turístic de Lloret no s'assembla a Pals en res. Llavors, Pals tendria a semblar-se més com un bagun, l'aspecte turístic, eh? Però no, o un Palamós, però no, mai de la vida seria un Lloret.
I d'altra banda, SOS Costa Brava, aquí també al supermercat de Ràdio Capital, reclamant que hi havia una divergència entre el nombre d'habitatges que s'acabaran construint, segons diuen, i els que diu que hi haurà la Generalitat. El govern assegura que només se'n faran 288 i l'entitat en compta 700. Ens queda, bueno, l'Ajuntament es queda amb els 288.
Primer que les xifres finals, Dani, és una cosa que encara no se sap, perquè precisament estem reformulant la nostra proposta. Per tant, és una cosa que no se pot saber. Llavors, el número d'habitatges depèn del sector que un estigui estudiant. Per tant, la diferència que hi ha és que segurament els de la plataforma doncs, parlen d'un sector més ampli dels que parla la Generalitat. No hi poden haver, perdona, Dani, que t'he interromput, no hi poden haver diferències tan significatives. És que tampoc no té sentit. Si és que és un document tècnic, és únicament agafar un plànol, agafar les fitxes descriptives i mirar el número. És que no hi pot haver equivocació possible.
Si més no, sí que és cert que estem en un debat molt encès i que marcarà les eleccions municipals, més enllà del procés independentista, dels judicis. Aquí parlarem moltíssim d'urbanisme, no?
Jo crec, a veure, sincerament, jo crec que tampoc. Pensa que el Pom de Pals no significa només anar a construir habitatges a la platja. Això s'han agafat aquesta part i...
Però també significa anar a construir habitatges a la platja.
No, a veure, sí, però és una petita part. Pensa que aquest Pom el que fa és donar resposta i solucions a problemes que portem arrossegant de molt de temps. Habilitem més sòl industrial per potenciar tot el comerç i l'activitat industrial i arreglem aspectes urbanístics que no estaven resolts. Llavors el Pom de Pals no és només construir habitatges de la platja.
Al setembre, per parlar d'una altra qüestió, més enllà de l'urbanística, al setembre ens vam sorprendre amb un mural a l'edifici de Radio Liberty, un mural fet per la il·lustradora Marina Capdevila, sí. I la veritat és que era bastant sorprenent la imatge i el vídeo que van penjar. Vam parlar amb l'Ajuntament i ens diuen nosaltres, primer, que no en teníem ni idea, i segon, això no ho veiem, vull dir, no ho veiem bé i a més posa de manifest la deixadesa de l'Estat sobre aquest espai. No sé si se n'ha parlat més d'això a l'Ajuntament amb el Ministeri. No sé si això ha fet que es desenvolupi noves, que s'avanci en la qüestió de Radio Liberty.
El problema de Radio Liberty és que és un terreny de l'Estat, de l'Estat espanyol, i on té la competència per donar les concessions a l'espai recau sobre la Generalitat. Clar, nosaltres com a Ajuntament de Pals tenim el territori en el nostre poble, però amb escassa capacitat de gestió en ell. I llavors, un parlat a les administracions, el que està passant és que aquest espai s'està degradant. Això és el que vaig dir en l'entrevista doncs, quan va passar això del mural. Sí, perdona, digues.
Estem escoltant així com so de fons, però vaja, podem seguir l'entrevista. Dèiem que un alcalde socialista i un equip de govern d'Esquerra Republicana, home, tindrà bon accés a la Generalitat i a l'Estat per intentar moure això, no?
Clar, a veure, en última instància el que hi havia ara mateix és una proposta de la Fundació Mar, que és una entitat que volia portar a terme el projecte Aquam, que és unes inversions que es volien fer en aquest espai. Ara mateix això està parat perquè depèn, bueno, de termes d'administracions i la cosa és aquesta. Ara mateix les coses estan parades i des de l'Ajuntament, doncs, tot i que veiem com l'espai es va degradant, doncs tenim poca capacitat d'actuació.
Perfecte, Sergi Brull, alcalde de Pals. Hem estat més estona de la que esperàvem, perquè realment la qüestió urbanística dona per molt i és un debat debat d'idees i de legalitat, també. Aquí es barregen les dues qüestions.
Sí, jo de fet sempre he dit, des de l'Ajuntament estem disposats a explicar el que faci falta. O sigui, al final, quan se'ns acusa que tenim algun tipus d'interès, al revés, nosaltres l'única nostra voluntat és ser el més transparent possible i explicar als nostres ciutadans doncs els possibles dubtes que puguin tenir, i amb això estem oberts sempre.
Entesos. Sergi Brull, alcalde de Pals, moltes gràcies per ser avui al Supermatí.
A disposar, bon dia,
i que tingui molt bon dia. Som Ràdio Capital, són les 8:40, o de fet passen 10 minuts de 8:45, que és com en Manel Magrinyà ens va demanar expressament que diguéssim les hores, doncs endavant, Manel. Passen 10 minuts de 8:45 del matí i aquesta és la informació que us hem portat avui al Baix Empordà. Endavant, Laia Bodró.
Desmantellen una plantació amb 1.350 plantes de marihuana a Palafrugell. La plantació està valorada amb 750.000 euros. El llogater de la nau ha estat detingut. Rebutjades les al·legacions de la plataforma Alerta Sant Feliu per aturar el cobriment de l'espigó de les obres de Rius i Calvet. Josep Savalls, regidor d'Urbanisme, va voler deixar clar que el projecte de fer accessible a tothom aquest espigó seguirà endavant. Aquesta resposta va ser només 24 hores després de que un centenar de persones es manifestessin en contra de l'obra. Palamós reduirà els residus de les escoles, fires i grans actes. Aquestes mesures neixen de l'intent d'assolir la xifra establerta pel Pla de Prevenció Precat 20, que exigeix reduir un 15% la xifra del 2010. Aquesta reducció anirà centrada en els elements més contaminants. Actualment, la xifra és un 11% més baixa que la del 2010.
Se'ns ha tornat boja la màquina del... La màquina... Bé, no sé. Res. Qüestions tècniques del supermatí que estem fent aquí a Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal, quan és el moment d'anar a l'agenda. Agenda cultural, lúdica i festiva del Baix Empordà. Ja ho sabeu, aquests dies a Platja d'Aro té lloc la campanya gastronòmica del Platillo dels Banyuts. Martí Seguer.
8 restaurants amb els cargols com a protagonista ens faran gaudir d'aquest sabrós gust d'aquests petits banyuts, amb diferents estils i gustos, passant per uns clàssics cargols a la llauna, uns amb salsa bolognesa o uns acompanyats amb un suau sofregit. Els restaurants que participen són el de Gust, el Racó de l'Epi, M&B, la Proa, la Tisana, la Terrassa de Segaró, de Grill BB i Villa Helena.
I són els últims dies per visitar al Museu Terracota de la Bisbal l'exposició del Clash RACU.
Mitjançant aquesta metodologia, en Sergi Païssa i l'Emília Mocial creen a partir de la deconstrucció. Després d'aixecar la peça en un torn, es cou a 1.000 graus en un forn experimental de fantasia. Tot seguit s'esmicola i els fragments es decoren per separat, utilitzant diferents tècniques de la família del racó. Finalment es torna a recompondre la peça a partir de la tècnica del King Shui, tècnica de restauració japonesa que utilitza pols d'or, plata o platí, i la peça és el resultat de tot un procés de creació on l'atzar hi juga un paper fonamental, tant a l'hora de trencar la peça com a l'hora de reconstruir-la, donat que les decoracions són aleatòries i es desconeix quin serà el seu aspecte fins al final. Tenir temps de veure-ho fins al 25 de novembre.
I ja ho sabeu, aquest divendres Ràdio Capital, a partir de 8:45 del vespre, emet un programa especial des de l'aparcament de la presó del Puig de les Basses a Figueres.
El programa serà un homenatge a Dolors Bassa, als seus familiars i amics i també a les persones que des de l'estiu no han fallat a la cita del sopar setmanal a fora la presó. El programa comptarà amb la presència de convidats com Montse Bassa, germana de la Dolors, Teresa Calabús, llibertera i amiga, o Josep Maria Rufí, alcalde de Torroella, entre molts altres. Intervindran també el president de la Generalitat i el president del Parlament, així com altres personalitats que han volgut aprofitar el programa de Ràdio Capital per enviar missatges de suport a Bassa. Recordeu, divendres a 8:45 del vespre a Figueres, a l'aparcament del Puig de les Basses.
Tot això és el que tindrem divendres al Puig de les Basses i us animem a venir i a mostrar el vostre suport, si voleu i si ho veieu convenient. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Parlem de cinema com cada dijous, s'acosta el cap de setmana, i aquí l'Ignasi Arbat, per tant, vol dir que cinema. Cinema, un cap de setmana marcat per aquesta estrena. Jo li deia ara a l'Ignasi fora d'antena, escolta, hem de començar parlant d'aquesta pel·lícula perquè és que tinc moltes ganes d'anar a veure-la. Tinc
sí,
moltes
sí.
ganes. Mira, escoltem, escoltem.
De fet...
I know he's working under your orders. What do you have to say for yourself?
És que és escoltar aquest tràiler i ja hi seria al cinema.
Sí, la música aquesta de, aquestes sí. notes de John Williams sí. que ja et transporten a un altre món, no?
Sí. Sí, sí, mira, escolta. I té un moment aquest del tan, bueno, això, moltes
sí,
ganes.
Sí, sí, és de James Newton Howard, la banda sonora, però agafa aquestes primeres notes de Harry Potter, no?
Estem parlant d'Animals Fantàstics i on trobar-los, Els Crims de Grindelwald, que és aquesta nova pel·lícula de la segona saga de Harry Potter, que explica una mica què és el que va passar més de 50 anys enrere que comencessin els llibres i les pel·lícules de Harry Potter.
Sí, sí, correcte. De fet, és això. És una prequela de l'univers Harry Potter, amb nous personatges, tot i que en aquesta pel·lícula ens començarem ja a trobar a personatges que ja havíem vist a les pel·lícules de Harry Potter, eh?
Sí.
Com és el cas d'Albus Dumbledore, que aquí doncs, agafa un protagonisme important i, a més, l'interpreta Jude Law, que és un actor doncs, prou solvent i que crec que està bastant a l'alçada del que és el personatge, no? Que es mereixia doncs, algú que, així que l'interpretés de jove i aquí ho tindrem.
100%, però a més... Això, per la banda de Dumbledore, perfecte. El dolent de la pel·lícula és,
sí.
diguem, pels qui no hagin seguit Harry Potter, és el més dolent del món abans que arribés Voldemort. Han agafat Johnny Depp i això ha creat certa polèmica.
Bé, a veure, és que és clar, és curiós perquè va ser un engany, no? Van estar jugant... amb qui seria la primera pel·lícula i a l'última escena, com aquell qui diu, descobreixes que sobre aquella cara s'amaga un actor important que és Johnny Depp, no? Que te l'estan ocultant durant tota aquella pel·lícula. Aquí ja no fa falta que s'amagui, ja el tindrem doncs, fent de les seves. I bé, ja veurem, està així amb un aspecte, ell ja sabem que canvia d'aspecte cada pel·lícula, aquí va una mica... doncs, amb els cabells en punxa i ros, i no sé, ja veurem a veure com està el Johnny Depp.
Sí.
Clar, és un actor complicat, el tenim molt associat a Pirates del Caribe i a actuacions més aviat histriòniques. De totes maneres, ell és molt fan de la saga Harry Potter i quan li van proposar el paper, doncs, diguéssim que no s'ho va pensar dues vegades, no? I va llançar de ple i va dir... Estava esperant que em truquéssiu.
Tampoc m'ho pensaria jo, si impliqués conèixer J.K. Rowling com a actor de la seva saga. Jo només per conèixer-la, escolta, vinga, endavant. Escolta, digues.
No, que hem de dir que aquestes pel·lícules no estan basades en cap llibre.
No.
De fet, és un guió original de J.K. Rowling, ja ho era la primera pel·lícula, aquesta també ho és, i és... forma part de l'univers cinematogràfic que no literària de Harry Potter, no?
Sí.
Perquè s'està ampliant, doncs, de fet a Londres hi ha també una obra de teatre, estan arribant
molt
també
bona,
pel·lícules que no... que no estan basades en res, no? S'inspiren
tot està al cervell de al cervell de la Rowling.
Sí, està allà, i ara veurem aquesta pel·lícula que, com que agafaven el dolent, que era el Grindelwald, al final de la primera part, doncs veurem que només començar la pel·lícula ja ha aconseguit escapar, perquè és que si no, no tenim pel·lícula, no? I aquí doncs intenta reclutar doncs a mags malvats que volen doncs aquesta mena de puresa en el món de la màgia, no? Llavors veurem doncs com aquests, el New Scamander i tota aquesta colla que estaven als Estats Units, doncs han d'anar a buscar reforços a Londres, i allà doncs es toparan amb la gent de Hogwarts.
A mi em fa una mica de por perquè les crítiques, hi ha algunes que l'han deixat bé, normal, però hi ha algunes que han deixat la pel·lícula pels terres. Hi ha allò que mirem sempre al Rotten Tomatoes, té un 58%. És a dir, només un 58% de totes les crítiques que s'han comptat són positives. I jo no sé si aquí és perquè és una pel·lícula per freaks de la saga o realment, vull dir, perquè... No sé, jo crec que als freaks ens agradarà perquè donarà informació així, però potser no és una pel·lícula tan espectacular com les que ens estem acostumats a veure a Harry Potter o l'última d'Animals Fantàstics.
A veure, de fet, l'última d'Animals Fantàstics estava un esglaó per sota de la saga Harry Potter.
Sí, clarament,
100%. No era el mateix. Les crítiques van ser bastant bones. Per tant, jo crec que potser una mica, o ara la gent, doncs, ja que s'ha acabat de situar ben bé on era, realment pot ser una valoració més en fred del que era aquella pel·lícula, tot i que no són pel·lícules dolentes, vull dir, estan bé, però és veritat que li faltava potser aquell punt de màgia, aquella cosa, no? El fet de que estiguin uns nens que ho protagonitzin, doncs, té aquest punt especial, no?
Bé. Jo, a mi la pel·lícula em va agradar molt visualment, perquè té escenes molt guais i a Nova York, i és molt xula, però la història no, de moment no em va enganxar. Jo crec que aquí, incorporant el món Hogwarts, el món Dumbledore, el món Londres, també se'n van a París, jo crec que aquí pot haver alguna diferència. En tot cas, Animals Fantàstics i on trobar-los, Els Crims de Grindelwald, que s'estrena demà a totes les sales de cinema, però hi ha més pel·lícules a part d'aquesta.
Sí, no era més, eh? No et pensis pas. Aquesta setmana és una mica així... Però amb el que comentaves de Rotten Tomatoes, tampoc... Ja. A veure, penso que la pel·lícula no s'ha estrenat, s'estrena aquest divendres, que és quan la veurà encara més gent, per tant, això segurament variarà. I es pot produir una mica el que ha passat amb Bohemian Rhapsody, no? Que les primeres crítiques de Bohemian Rhapsody doncs, la deixaven regular, llavors la gent l'ha vist, li ha agradat més... Mm-hmm. I si te fixes, doncs les valoracions ara són bastant més positives que no pas negatives, no? Per tant, jo crec que potser amb aquesta pel·lícula ens trobem en un cas semblant.
Val. Ho veurem i ho comentem la setmana que ve.
Sí,
En tot cas, què més tenim
una aquest
cap de setmana? Quina?
Mira, te'n diré dues més, i aquesta setmana ja t'he dit que la cosa està fluixeta, però aquesta també és molt esperada, que és Malos Tiempos en el Royal.
Malos Tiempos en el Royal... Ui, no la tinc, si me l'he descarregat.
No
la tens? Sí que espera, poso música mentrestant i crec que sí que me l'he descarregat i l'escoltem ara de seguida.
Val.
De què va aquesta pel·lícula?
Malos Tiempos en el Royal és una pel·lícula que ha dirigit el Drew Goddard. Aquest senyor va fer una pel·lícula del 2010 que es deia La cabaña en el bosque.
Val.
Que és una pel·lícula collonuda. Està molt bé, la produïa, per cert, el Joss Whedon, perquè, de fet, entre Drew Goddard i Joss Whedon doncs, han treballat molt junts, han treballat doncs, a la televisió en els temps de Buffy i totes aquestes coses. I després del gran èxit que va ser La cabanya en el bosque, com que l'home va estar un... Bé, diguéssim que li ha costat portar a terme una nova pel·lícula, perquè està ficat en moltes coses. Va estar... ficat en un projecte relacionat amb Los Seis Siniestros, que era un spin-off de les pel·lícules de Spider-Man, però de la saga anterior, no de les que estan fent ara des de Marvel, sinó de les que estaven fent des de Sony, que eren protagonitzades per l'Andrew Garfield. Allò no va sortir bé, i llavors se'n va anar a Fox a fer una altra història, a veure si podia ser de superherois en Deadpool, però al final a ell no li va sortir la història. Total, que se'n va anar amb Ridley Scott, va escriure Marte, que va estar molt bé, i com que els projectes doncs, que ell s'hi ficava no li quedaven de sortir, va acceptar doncs, agafar un projecte per Netflix a la televisió, que va ser la sèrie de Daredevil, li va quedar la cosa de superheroi que no li havia acabat de sortir. Finalment sí que va poder fer un Daredevil a la sèrie que veiem a Netflix, però només hi va estar una sola temporada. I a partir d'aquí va dir, va, ara ja faré una següent pel·lícula i l'escriuré, la dirigiré, que és aquesta que s'estrena aquesta setmana, Malos Tiempos en el Royal, que per cert va clausurar el Festival de Sant Sebastià, i tenim un repartiment també d'aquests de luxe, no?
Mira, abans de parlar del repartiment, sí, et poso el trailer.
Val.
Això, pels qui no l'estiguin veient, pels qui no hagin vist el tràiler, aquest tràiler comença amb Chris Hemsworth sense samarreta. És un bon reclam.
Sí, això sempre... Chris Hemsworth, si no surt sense samarreta, no és Chris Hemsworth.
Exacte, Chris Hemsworth, que és Thor a les pel·lícules dels Vengadors. Què dèiem? Tenim Chris Hemsworth i qui més?
Sí, tenim, per exemple, Dakota Johnson, la protagonista de Les Ombres de Grey, filla de Don Johnson. També tenim Jeff Bridges, i també tenim, per exemple, John Hamm, el protagonista de Mad Men, que també el veiem en aquesta pel·lícula, no? I en aquest cas és una pel·lícula que també no explicarem excessivament res de l'argument, perquè se'ns planteja sorpreses, no? Com si heu vist ja La cabanya en el bosque, doncs ja sabeu que és una pel·lícula també amb girs i sorpreses. Aquesta també va una mica per aquesta línia, i ens trobem amb 7 personatges molt diferents entre ells, no? Tenim un sacerdot, tenim unes germanes, tenim tota una sèrie de personatges que coincideixen en un hotel, que és aquest Royal. I veurem que aquí comencen a passar coses estranyes i no tot el que veiem, doncs, és el que sembla.
No tot el que veiem és el que sembla.
Sí, i no donem masses pistes, perquè és millor que la gent vagi neta en aquesta pel·lícula i que trobi les sorpreses.
Molt bé. I... m'has dit que me'n donaries dues més, una altra.
Va, te'n dono l'altra, que seria Colette, de la Keira Knightley.
Ah, aquesta. Passa, el tràiler comença una mica fluixet. A veure. Sí.
Sí, sí, sí.
Ara.
He tenido una idea magnífica. Podrías escribir.
¿Qué?
Esas historias que me contaste el año pasado.
¿Las de la escuela?
Sí, esa podría ser mi próxima novela.
Me llamo Claudine. Vivo en Montigny. Probablemente no.
Colette.
Sí, exacte. Això, doncs, no és res més que també un biopic, en aquest cas, d'aquesta escriptora francesa, que, bé, vivia, doncs, en aquella època, que el fet que les dones escrivissin, doncs, no acabava de ser del tot ben vist, i aleshores el que feia el seu marit, doncs ella escrivia les obres, i el seu marit, que també era escriptor, però és que no era tan bo com ella, les signava a ell. Aleshores ell escrivia, ell signava les obres, i ell anava passejant per tot arreu amb els mèrits i l'aplaudiment de la crítica. Fins que va arribar un dia, doncs, que la cosa, doncs, va caure pel seu propi pes, i ella, doncs, es va, doncs, empoderar, no?, i va començar a reivindicar que havia estat l'autora de totes aquestes
coses. Ja. Bueno, el tràiler, la veritat és que m'han fet venir ganes de veure la pel·lícula, però clar, que aquestes coses que no saps al final si complirà les expectatives, sí, o no.
Bueno, en tot cas, en Keira Knightley també sempre ve de gust veure-la, per tant, ja. Escolta, endavant en aquest aspecte, eh?
Doncs
la pel·lícula,
sí,
ja no sabem exactament com serà, perquè els biopics a vegades també poden... No, moltes vegades no són molt divertits, per entendre'ns.
Ignasi, acabem, que queden tot just 2 minuts. Quina hora és? Per favor, no havia vist l'hora. Queden tot just 2 minuts
ja
per les 9. I res, volia repassar les pel·lícules que fan als cinemes del Baix Empordà aquest cap de setmana. A Palafrugell, divendres i dissabte hi tenim The Rider. Dissabte i diumenge Ha nacido una estrella. Aquesta la recomanem 100%. The Rider,
sí,
no l'hem,
sí,
vist. Però...
Bueno, Rider sí, també, però sí, que la gent tingui paciència, és d'aquestes pel·lis independents molt i molt contemplativa, que quasi pots dir que no passa res, tot i que passen moltes coses, però sembla que no passi res.
Això per la Frugell, per cert, jo recomanaria anar a la sessió en versió original, que cada cap de setmana se'n fa una, de Ha nacido una estrella, perquè...
Oh, i tant.
És el que toca. I després, a Torroella de Montgrí, hi tenim aquest divendres Cares i Lugares, dissabte i diumenge Christopher Robin, aquesta pel·lícula sobre Winnie the Pooh i el nen de Winnie the Pooh que es fa gran. I
bona pel·li.
Sí? Jo em vaig quedar amb les ganes. Sí. No descarto anar-la a veure. Sí, sí. I l'escàndalo Ted Kennedy, també a Torroella de Montgrí. Ignasi, moltes gràcies.
Tu.
Avui fins al final, queden 50 segons per acabar el programa.
imagina't.
Vinga, que vagi molt bé. Bona setmana.
Bon cap de setmana. Adéu.
Igualment. Doncs res, només ens queda temps per repassar el temps d'avui. Albert Aparicio.
Jornada de pluja amb cel cobert que farà que la temperatura màxima sigui més baixa avui. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per perill d'intensitat de precipitació superior a 20 litres en 30 minuts i també per perill d'acumulació de grans quantitats d'aigua en 24 hores. La pluja ens acompanyarà bona part d'aquest dijous, amb tendència a afeblir-se cap a final del dia, tot i que ruixats són possibles fins divendres al matí.
Fins demà!